Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Salutacions també del José Matosas a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. La vacuna ha estat notícia de manera important en les últimes hores per diferents motius. D'una banda, el papa Francesc i el papa emèrit Benet XVI se l'han posada avui al Vaticà dins la campanya de vacunació en aquest petit estat que coincideix amb el territori des d'on, com sabeu, es governa l'Església Universal per la primacia de l'Església Llatina que té el bisbe de Roma. Però més enllà d'això, també hem tingut coneixement d'alguns fets d'administració irregular de la vacuna en municipis de Catalunya. Ja ha reconegut, per exemple, Josep Maria Argimon, que no són aquests casos un bon exemple. Vacunar persones properes en una residència quan no els toca. També és veritat que moltes vegades passa que pot haver-hi uns excedents que, si no es posen ràpidament, no es poden utilitzar. Però deixant de banda aquesta qüestió, volem recuperar l'esperit del missatge que el papa ens va oferir, si us recordeu, el dia de Nadal, que hi hagi vacunes per a tothom. Aquest instrument, sempre, com tot, és opinable, discutible i, sobretot, millorable. Però el tenim i pot salvar vides. Ho diem amb força per apel·lar a la responsabilitat. Dintre del camp programat per a tots, les autoritats del nostre país. La més urgent és la vacunació de les persones sanitàries, del personal i o gent gran de les residències i altres persones de risc. Però després haurem de passar, si no tots, gairebé tots. Serà un bon impuls per al final d'aquesta pandèmia, un desig que compartim tots. Avui, després del pensament i de l'informatiu, parlarem a l'entrevista sobre habitatge. I és que s'ha instaurat el costum, des del setembre passat, de posar doble preu al lloguer, una pràctica que no tothom veu igual i que pot perjudicar molts dels qui decideixen llogar un pis i, sobretot, tenen els recursos justos per fer-ho. Ens acompanyarà, per parlar d'aquest tema, Josep Babot, membre de la plataforma d'afectats per la hipoteca. I després, la taula d'anàlisi tindrà com a nom propi la mobilitat i la sinistralitat a les carreteres amb el balanç del 2020 en temps de pandèmia i la preocupació que hem de seguir tenint pels accidents de trànsit i per les víctimes i els ferits que encara provoca. I més enllà d'això, tindrem la contra del Rafa Sanahuja i una miqueta més. Us acompanyem fins que quedin uns 5 minuts per a 3 quarts de 7. Ens posem en marxa. Estem ambientant aquests dies la cinquena setmana de la Bíblia i el pensament del dia ens l'ofereixen els bisbes de les diòcesis amb seu a Catalunya aquests dies. Avui és el bisbe de Girona, Francesc Pardo.
Els bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense ens conviden a participar en la cinquena edició de la Setmana de la Bíblia. Aquest any, del 24 al 29 de gener, amb el lema «Sortim a sembrar la paraula».
Soc Francesc Pardo, bisbe de Girona. Us animo a viure intensament la cinquena setmana de la Bíblia. Cal escoltar la paraula de Déu, quan es proclama les celebracions de l'Eucaristia i dels sagraments, en les celebracions de la paraula de les exèquies, a les pregàries comunitàries. Cal llegir la paraula de Déu. No és suficient escoltar-la un cop a la setmana. La paraula cal llegir-la, si és possible, cada dia. Cal meditar la paraula de Déu, perquè la paraula esdevingui assimilada, entenedora, perquè parli a la nostra vida concreta. Potser ens caldrà cercar ajuda per entendre-la millor. Cal pregar la paraula de Déu. És el millor llibre de pregària que podem fer servir. I deixem-nos guiar pel mestratge de l'Església, sempre.
Cinquena Setmana de la Bíblia, del 24 al 29 de gener. Més informació a setmanadelabiblia.cat. El mirador de l'actualitat. Notícies per conèixer i per aprofundir.
Repassem l'actualitat a aquesta hora. El govern manté una setmana més, fins diumenge 24, les restriccions vigents a tot Catalunya contra el Covid. Així, doncs, es prorroga el confinament municipal tots els dies de la setmana i el tancament dels comerços no essencials al cap de setmana, entre altres mesures. Assegura l'executiu que encara no és el moment de començar a relaxar les últimes restriccions que havien d'acabar aquest diumenge, el dia 17. Les autoritats sanitàries ho justifiquen perquè l'evolució de la pandèmia en aquesta tercera onada continua a l'alça. Salut ja comptabilitza una mitjana de 3.300 contagis diaris i la incidència dels últims 14 dies s'enfila fins als 549 casos per cada 100.000 habitants. Bars i restaurants també tindran l'horari molt limitat, a matí i tarda una estona, i l'aforament per als actes religiosos, per al culte públic, serà del 30% com a màxim, com fins ara, i no es podran superar les 1.000 persones en el cas de les celebracions a l'aire lliure. I pel que fa a les dades més ordinàries, la situació epidemiològica pel coronavirus continua preocupant. El risc de rebrot se situa en 696 punts avui, 39 més que ahir, i l'RT, o índex de contagi, puja una mica fins a 1,32. En canvi, baixa lleugerament el que són els nous contagis, però es mantenen pràcticament igual que ahir, 4.473 en les últimes 24 hores. Canviem de qüestió. Les presons de Lledoners, Batràs i Puig de les Basses han tornat a proposar el tercer grau per als nou presos independentistes del procés, després que el Suprem havia tombat aquesta condició al desembre. De moment es tracta d'una proposta que només serà efectiva si després la validen els tècnics del Departament de Justícia. Si finalment se'ls torna a concedir el tercer grau, els nou presos podrien sortir de la presó i tornar-hi a dormir 4 nits a la setmana. Les obres d'art del Museu de Lleida i el Museu Nacional d'Art de Catalunya, el MNAC, que havien marxat a Sixena, a l'Aragó, no tornaran. El Tribunal Suprem ha rebutjat els recursos presentats per la Generalitat i els museus involucrats. El litigi s'ha centrat en un centenar de peces que la Generalitat havia comprat als anys 80 i 90 a les monges del monestir aragonès. En aquest cas, la justícia va declarar nuls els contractes i d'aquesta compra-venda i el jutjat d'Osca primer i l'audiència d'Osca després van determinar que les operacions no eren legals. La sala primera del Suprem, això sí, reconeix també l'especial complexitat jurídica del litigi que justifica que no s'interposin costes en el procés. Un apunt cultural, Jaume Cabré ha anunciat la publicació d'una nova novel·la que sortirà a la venda el 7 d'abril. Es titula Consumits paper foc. Es publica 10 anys després del gran èxit de Jo confesso, una altra de les seves obres mestres. Jaume Cabré, fill de Barcelona, de 73 anys, és el gran referent ara mateix de la literatura catalana contemporània, amb obres que ja han superat el centenar de traduccions a tot el món, amb aquesta fita de Jo confesso com una de les millors novel·les de la literatura catalana contemporània. I previsió del temps, com sempre, per a les properes hores i els propers dies amb el nostre meteoròleg Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda. A poc la situació es va normalitzant, però encara hem de continuar parlant d'ambient força fred arreu de Catalunya. Tenim anticicló, per tant, ambient assolellat a bona part del país de cara a demà divendres, però amb aquestes boires intenses i persistents a les comarques del Pla de Lleida. Això farà que en aquest sector del país les màximes amb prou feines arribin als 4-5 graus a molt estirar, mentre que la resta ja tindran temperatures per damunt dels 10-12-13 graus. Demà, per tant, màximes un pèl més altes que les d'avui, tot i que avui encara amb una mica de vent del nord-oest, que allà on bufa, sobretot a les comarques del sud del país, fa que la sensació de fred sigui ben marcada. També tindrem una mica de tramuntana al nord de la Costa Brava, però amb tendència a desaparèixer. De cara a les properes hores arriba un front de núvols a les comarques del Pirineu, sobretot de Lleida, que pot deixar escapar alguna nevada per damunt dels 1.200 metres en aquest sector del Pirineu i també al Principat d'Andorra. De cara als propers dies, pocs canvis, sol, boires a l'interior, persistents al Pla de Lleida i temperatures amb poques variacions, ambient de rigorós hivern.
Gràcies, Jordi. I ho dèiem en començar. Tant el papa Francesc com el papa emèrit Benet XVI han rebut avui la primera dosi de la vacuna contra el Covid. Ho ha confirmat el director de l'oficina de premsa de la Santa Seu, Matteo Bruni. En canvi, el viatge del Sant Pare a l'Iraq, programat per als dies del 5 al 8 de març, trontolla en aquests moments a causa de les conseqüències de la pandèmia. El Sant Pare, durant una entrevista concedida recentment al Canal 5 d'Itàlia, va afirmar que no sap si aquest viatge tindrà lloc finalment. Els organitzadors, de tota manera, segueixen endavant amb els preparatius i el Patriarcat de Babilònia dels Caldeus ja ha presentat el lema i el logotip d'aquest viatge apostòlic.
Ràdio Estel.
Els millors poemes de Josep Carner, interpretats per les millors veus del país. Cada dia de dilluns a divendres a les 9 del vespre a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
A la Caixa treballem per posar la cultura a l'abast de tothom. Des dels nostres centres col·laborem amb els millors museus del món. Fem arribar el teatre i la música arreu del país i utilitzem l'art com a eina per la millora social. Perquè som la fundació que inverteix per millorar la societat a través de la cultura. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Vols entendre les claus de l'actualitat econòmica? Els dijous a les 8 de la tarda, Economia en Valors, un programa d'entrevistes i tertúlies sobre els principals temes econòmics que afecten el nostre dia a dia. Economia en Valors, els dijous a les 8 de la tarda, a Ràdio Estel.
Església Viva, el programa d'informació de l'Església de Girona, ara tots els divendres a les 11 de la nit, amb entrevistes, comentaris d'actualitat, notícies, seccions i el missatge setmanal del bisbe de Girona. Església Viva, els divendres a les 11 de la nit.
Ràdio Estel.
L'entrevista.
2 minuts i mig i serà 7:15. La nova llei de lloguers, que va entrar en vigor a principis de setembre, ha sacsejat el dia a dia tant de les immobiliàries, que s'han d'aplicar la norma, com dels llogaters, de pisos i habitatges en general, que s'han de llegir fins a l'última coma per saber si es compleix tot. La sorpresa d'alguns, però, quan signen un contracte de lloguer havent trobat el pis desitjat, és topar-se amb dos preus diferents. És a dir, el contracte inclou una clàusula en què el preu actual, el que posa, s'ajusta als topalls legals que diu la llei, però també n'hi ha un altre de més alt que es podria activar si la norma catalana queda suspesa pel Tribunal Constitucional a partir d'un recurs que havia presentat el Partit Popular. Si tingués recorregut i quedés suspesa, clàusules com aquesta podrien activar-se. És, segons molts experts, i les immobiliàries principalment, una salvaguarda o protecció jurídica perquè els contractes no quedin atrapats en preus que no són. Aquesta clàusula es coneix dins el sector com a clàusula Berlín, segons expliquen també diverses fonts, ja que s'ha copiat del que es fa allà, on també s'ha regulat el preu dels lloguers. La pràctica està reconeguda per la mateixa Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, on el seu gerent Òscar Gorgas defensa la seva legalitat. En canvi, el sindicat de llogaters diu que és il·legal i que no es pot fer perquè, si s'està incomplint la llei, és per inacció de la Generalitat, que no ha posat cap expedient ni cap multa. En tot cas, a partir d'aquest fet, volem parlar avui d'habitatge i també del perill que moltes persones que es troben en el mercat del lloguer i que viuen amb la màxima dignitat possible puguin caure en una vulnerabilitat més gran de la que teníem, per exemple, abans de la pandèmia. I per parlar-ne ens acompanya el membre de la plataforma d'afectats per la hipoteca a Barcelona, Josep Babot. Senyor Josep Babot, bona tarda.
Molt bona tarda.
Bé, quina interpretació fan vostès des de la PA sobre aquest doble preu inclòs en els contractes de lloguer?
Bé, de la mateixa manera que ja ho ha manifestat el Sindicat de Llogateres, amb qui compartim lluites i compartim doncs, colze a colze aquesta defensa pel dret a l'habitatge, nosaltres entenem que, en primer lloc, clàusules com aquesta són bàsicament immorals, doncs, perquè segueixen intentant forçar a les veïnes i a les nostres conciutadanes doncs, preus molt elevats que estan fora del nivell d'ingressos de la ciutadania. Entenc que els grans poders econòmics doncs, defensen la seva legalitat i doncs, no veurem si això és cert fins que no arribi algun cas a jutjats i s'hagi de dirimir si aquesta clàusula és nula o no. Veurem. Nosaltres entenem que és il·legal i que posar aquest tipus de clàusules als contractes doncs, el que fan és això, busquen escanyar encara més els llogaters en el cas que la llei doncs, acabi suspesa o anul·lada finalment quan hi hagi sentència i, lògicament, situar la pressió sobre la ciutadania i no sobre qui l'ha de situar, que és sobre els lobbies immobiliaris.
Clar, la qüestió és que quan una llei està recorreguda al Constitucional, si no hi ha cap jutge que digui el contrari, el que està vigent és el que s'ha d'aplicar, no? No posar per si un cas podria cobrar-te això, no? Això altre.
Correcte, sí. L'única forma perquè estigui suspès i no es pugui aplicar és si el recurs l'interposa el president del govern, cosa que de moment no ha passat. El recurs ve del Partit Popular i dels seus diputats. Per tant, la llei ara mateix és plenament vigent i s'ha d'aplicar amb tot el seu pes.
Sí. En tot cas, quina alternativa hi hauria, segons vostès, a aquest doble preu, encara que la situació sigui com la que és, amb una llei recorreguda? I si no s'inclou, què es faria en el cas que el Tribunal Constitucional obligués a tornar al sistema anterior? A banda que vostès i molta gent està en contra d'aquest preu alt.
Sí, aviam, des d'un pla purament català, doncs reforçar la idea que la llei segueix vigent i, per tant, els preus que s'han de pagar ara mateix són els que marqui doncs, tant l'índex de referència com el contracte anterior si aquest preu és inferior a l'índex de referència. Per tant, doncs, que no intentin enganyar a les persones que volen signar contractes i imposar preus més alts abans d'hora. Llavors, si és un tema competencial i el problema està aquí en el recurs del PP, és on va buscar aquesta qüestió, entenem que la regulació sobre els arrendaments és una qüestió d'àmbit estatal i que, per tant, una comunitat autònoma doncs, no pot regular-ho, doncs aquí nosaltres creiem que la pressió també la situa en el pla estatal. És a dir, si estem d'acord en això, cosa que nosaltres, doncs, lògicament, no hi estem d'acord, i entenem que Catalunya, amb les seves competències en matèria d'habitatge, de consum i fins i tot en dret civil català, doncs, podria regular els lloguers, però si compréssim aquest relat, al final la pressió també està sobre el govern actual. Hi ha una llei del dret a l'habitatge que s'ha de debatre en poc temps al Congrés dels Diputats, llavors entenem que si la millor manera de bloquejar i de blindar aquesta possibilitat no només a Catalunya, sinó a tot l'Estat, seria incloure doncs, normes com aquesta o aspectes com aquest en la futura llei del dret a l'habitatge estatal.
Avui amb Josep Babot, membre de la plataforma d'afectats per la hipoteca a Barcelona, la PA, parlem sobre aquest doble preu en l'habitatge de lloguer. En tot cas, doncs, la qüestió és que hi ha una llei des de principis de setembre. Ens pot recordar quins marges de preu, o sigui, quin és el màxim que pot cobrar un propietari per llogar el seu pis?
Sí, bàsicament el que situa és que en ciutats on hi ha un mercat tens d'habitatge, que principalment són totes les principals ciutats de Catalunya, sí, de cap excepció, el que situa és dos límits dels contractes en quant als preus que es poden situar màxims. En primer lloc, que no superi l'índex de referència, que és un índex que es basa en els preus mitjos del lloguer d'aquella zona, i per tant el preu no pot superar aquest marge, i a més ha de complir una segona norma, que és que en el cas que el contracte anterior, doncs fos amb una renda inferior a aquest índex de referència, s'ha de mantenir el contracte anterior, i per tant es congela el preu del lloguer.
Queda clar que és molt beneficiosa aquesta norma, sobretot per a famílies que no van sobrades, precisament, per dir-ho en termes col·loquials, de recursos. I en tot cas, i per anar acabant ja, senyor Josep Babot, l'habitatge i concretament el de lloguer té un problema de fons, que és precisament aquest, el de la dificultat de milers de famílies a casa nostra per accedir-hi en condicions adequades i també raonables. Ja ve de lluny. Per on passaria un canvi que permeti a les persones i famílies amb pocs recursos, en situació vulnerable, per exemple, accedir-hi a un habitatge més digne. Segurament aquí hi ha tota la qüestió de l'habitatge de protecció oficial, més ajuts. Què diria ara?
Sí, és evident doncs, que calen decisions que siguin a llarg termini, estructurals. Cal ampliar en gran mesura el parc d'habitatge públic, que al nostre país doncs, és ínfim, totalment ínfim comparat amb el nostre entorn europeu. Aquesta seria la primera via, però després, més enllà d'això, cal també doncs, fer una reflexió general i entendre doncs, que l'habitatge no pot ser entès com un bé mercantil més amb el que es pot especular, sinó que és un bé necessari per a la vida, per a totes les famílies catalanes, i per tant, doncs, els preus i els marges de benefici que poden obtenir els propietaris doncs, han d'estar limitats i d'acord amb la funció social de l'habitatge. I aquí és on juga també una reflexió que volia fer abans d'acabar,
sí,
i que també hi fa referència al sindicat de llogateres, la importància que l'administració doncs, imposi les sancions corresponents quan hi ha incompliments. Nosaltres des de la PA vam impulsar el 2015 una ILP que es va acabar convertint en una llei 24-2015, on s'obliga a grans tenidors d'habitatge a oferir lloguers socials en algunes situacions. La vam aconseguir també ampliar en número de supòsits al desembre del 2019, i la situació que estem vivint, de la mateixa forma que ho estan vivint les companyies llogateres, és que l'administració, ja sigui l'Agència Catalana de l'Habitatge o els propis ajuntaments, doncs no estan imposant les sancions corresponents, i això el que fa al final és donar la imatge que els grans poders o les immobiliàries doncs, es poden saltar la llei sense que passi res. Per tant, les sancions també són el primer pas doncs, perquè les lleis realment s'apliquin com s'haurien d'aplicar.
Doncs molts ànims, tant a la plataforma d'afectats per la hipoteca com al sindicat de llogateres i altres entitats que treballen per l'habitatge digne. I aquí podem afegir moltes entitats d'acció social, com Càritas o altres col·lectius de la societat civil que, sens dubte, estan fent molt per dignificar l'habitatge a moltes persones vulnerables. Que vagi bé, especialment en aquest temps de pandèmia, i després també, que de vegades amb la normalització de la situació pot haver-hi el perill dels abusos, no?, de tornar als abusos.
Sí, sobretot un missatge final, simplement dir doncs, que la gent que estigui escoltant aquest programa i que tingui algun problema en matèria d'habitatge, doncs que entengui que no està sola i que la millor forma d'afrontar aquest tipus de problemàtiques és dirigir-se a un col·lectiu o a un grup d'habitatge, com pot ser nosaltres o qualsevol altre, doncs que de forma col·lectiva defensem el dret a l'habitatge i podem donar doncs, solucions conjuntes i fer la pressió necessària per poder solucionar casos on l'administració doncs, no fa la feina que li pertocaria.
Gràcies, Josep Babot, membre de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca a Barcelona. Que vagi tot molt bé. Fins una altra.
Igualment, que vagi molt bé.
Passen 7 minuts d'un quart de 7.
La contraportada, amb Rafa Sanahuja.
Rafa, què ens portes avui? Bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. Jo crec que haurien d'haver parat ahir a la nit totes les rotatives perquè va passar una cosa que feia molt temps que no passava i que potser ni esperàvem. El Barça ens va donar una alegria, sí, sí. Com ho sents, com ho sentiu tots, alegria i Barça, dos conceptes que darrerament són antagònics. Per obra i gràcia de Marc-André Ter Stegen, aquest regalet en forma de porteràs que ens va deixar Antoni Zubizarreta, els de Ronald Koeman es van classificar per a la final de la Supercopa d'Espanya, derrotant a la tanda de penals a la Reial Societat. La final diumenge. Ara, a veure si l'Atleti de Bilbao s'uneix a la festa i elimina el Madrid aquesta nit. Vinga.
Molt bé, Rafa, ho has dit tot complet. Doncs bé, a més amb l'angoixa dels penals. Ara, de seguida, la taula d'anàlisi.
El mirador de l'actualitat. Allò que passa i per què passa.
Ràdio Estel.
A la Caixa treballem per posar la cultura a l'abast de tothom. Des dels nostres centres col·laborem amb els millors museus del món. Fem arribar el teatre i la música arreu del país i utilitzem l'art com a eina per la millora social. Perquè som la fundació que inverteix per millorar la societat a través de la cultura. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
De dilluns a divendres a 9:45 del vespre, Ràdio Estel et teletransporta més enllà dels estels. Un univers de cançons que de ben segur recordaràs. Temes emblemàtics de teatre i cinema musical, bandes sonores, sèries de televisió i molt més. Una acurada selecció dels temes que han acompanyat les històries que hem vist i gaudit. De dilluns a divendres a 9:45 del vespre, més enllà dels estels, a Ràdio Estel. Digue'ns la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel, 663 99 30 62. 663 99 30 62. Vols ser una comanda a Laboratori Ismael? Doncs apunta el nostre número de telèfon,
669 56 17 68. 669 56 17 68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'espai Salut Natural per tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669 56 17 68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669 56 17 68.
Ràdio Estel.
Anàlisi. 5 minuts i seran 6:45. Els problemes derivats de la mobilitat, especialment els accidents de trànsit i les seves conseqüències, continuen vius en aquests moments, amb la mateixa força en temps de pandèmia. Les dades mostren, certament, una reducció dels morts a les carreteres espanyoles l'any passat, el 2020, concretament d'un 21%. Això pot semblar una bona notícia. S'ha passat de 1.101 víctimes el 2019 a 870 entre el gener i el desembre passats, clarament marcats per una important reducció dels desplaçaments, especialment els més llargs. No és bona notícia. Un mort ja no va bé, la cosa. El nombre de ferits greus també ha disminuït considerablement, concretament de 970 persones. Les autoritats mantenen l'objectiu de reduir les morts per accidents de trànsit a la meitat el 2030. Sembla inassolible, sobretot tenint en compte que, com tots esperem, aquesta pandèmia quedarà molt lluny, d'aquí a 9 anys, i, per tant, haurà tornat a augmentar la mobilitat. El que ens preocupa avui, però, no són tant les xifres, sinó la dimensió més humana i fraterna del problema. Que tinguem cada any centenars de morts a les carreteres, la majoria secundàries, per cert, és molt preocupant i ens ha de fer reaccionar. No es tracta d'un repte quantitatiu amb l'horitzó de la sinistralitat zero, que tant de bo, sinó un compromís de tots, una qüestió de responsabilitat individual i col·lectiva. La història del 2020 és amarga, també, en el tema de la mobilitat, i molt ens temem que ho continuarà sent els propers anys si no hi posem remei de debò. Parlem d'aquest tema avui amb Esteve Rifà, que és bomber voluntari des de fa molts anys i col·laborador de la Pastoral del Trànsit a l'Arquebisbat de Barcelona. Senyor Rifà, bona tarda i bon any amb retard.
Molt bé, bona tarda i gràcies igualment.
Com estem?
Per vosaltres i per tot Ràdio Estel
i
la ciutadania.
Escolten. I la ciutadania, exacte. Ens escolta, sabem que ens escolta gent molt diversa i moltes vegades des del cotxe, també, en aquest temps de pandèmia, per necessitat, perquè es treballa i perquè la mobilitat sempre és necessària, això està clar.
Efectivament.
També tenim, en aquest cas des de la distància física, però amb la mateixa proximitat, Roberto Labandera, que és funcionari municipal de Vilafranca del Penedès i exportaveu socialista a la Comissió de Territori del Parlament, entre altres tasques que ha fet. Senyor Labandera, bona tarda.
Bona tarda i molt bon any. I moltes gràcies per convidar-me a participar en aquesta tertúlia.
Moltíssimes gràcies. Se'ns queda moltes vegades curta perquè els temes donen per molt, però si volen començar, senyor Rifà, per exemple, com valorar aquestes dades? Era previsible una reducció de la mortalitat a la carretera el 2020?
En principi, bona tarda, Robert, que ens hem vist algun cop.
Sí, és veritat, sí.
Què tal?
Molt bé.
Bé, jo volia fer un petit comentari sobre aquestes dades generals d'Espanya i centrar-me a Catalunya l'any passat.
Sí, també les podem comentar, i tant.
L'any passat a Catalunya van haver 105 morts i amb 96 accidents. O sigui, quasi ve un mort per accident. És fort.
Sí, i tant.
Això parlem del 20. En canvi, el 2019 la xifra era molt superior. Clar, què va passar el 2020? És que en el mes de març ja van començar, diguem, aquesta desgràcia de pandèmia i la mobilitat queda reduïda. Però tot i així és una xifra prou esferidora.
Sí, sí. És això que ha baixat, però ha baixat perquè hi ha hagut menys mobilitat. És a dir, que jo crec que no es pot considerar una millora aquesta davallada.
No, i parlo de Catalunya perquè ens afecta més directament perquè hi visquem aquí, en aquesta comunitat, no?
Naturalment, sí.
Totes les morts són...
I tant.
...menys preables, i els ferits que queden ja no els diem perquè ningú els comptabilitza.
no, perquè és un sofriment que queda per tota la vida, que perviu i es manté. Sí, sobre les dades, senyor Labandera, què destacaria, com les interpreta?
Bé, jo diria que les reduccions són valorables, són positives, però encara són insuficients, tal com heu dit en la presentació. És a dir, que estem lluny encara dels objectius que s'havien plantejat i objectius per l'any 2030. Hem de, per un cantó, diguéssim, per tenir una mirada positiva, i s'està produint una reducció, la de l'any 2020 és en realitat tan excepcional que no sé si es podrà valorar sempre, però si es tindrà en compte, hauríem de valorar el 2019 en relació al 2018, però en realitat les reduccions aquestes encara són insuficients i obliguen necessàriament a prendre algunes mesures noves i després a fer el compliment d'altres mesures i incrementar recursos en el tema de la seguretat vial.
Sí, incrementar recursos, segurament també implementar i impulsar mesures que garanteixin aquesta seguretat en forma de limitacions de velocitat, potser no tant la part sancionadora, sinó la part de conscienciació, sobretot, no?
Jo recordo, i estic parlant de fa 20 anys, que la primera vegada que vaig participar al Parlament en la Comissió d'Accidents de Trànsit, una comissió que, hores d'ara, no sé si continua, però que va existir durant molta legislatura del 99, almenys que jo vaig començar al Parlament, ja es parlava de dues grans mesures. És a dir, els països que havien reduït la sinistralitat en carretera, havien fet, per un cantó, un enduriment del codi de sancions i, per altra banda, una reducció important de les velocitats en carretera. Quan mirem que el 70% pràcticament dels accidents es produeixen en carreteres secundàries, pot variar el percentatge, però això tant a Espanya com a Catalunya és igual, vol dir que aquí tenim un problema de manteniment de les carreteres, segur que sí, que ha d'haver encara llocs de concentració d'accidents, per tant, una inversió en matèria d'infraestructura, però sobretot un tema de reducció de la velocitat. Hi ha una certa tendència a considerar que la trama urbana, per exemple, on mor bastanta gent dels accidents, la trama urbana, té una velocitat superior a la que està permesa i que les carreteres convencionals s'ha de recordar a la gent que no són autovies. I, per tant, tot i que la carretera estigui despejada, per dir-ho d'alguna forma, o sigui, amb poc trànsit o amb menys trànsit que altres trams, doncs sempre s'ha de mantenir un control de les velocitats. Però aquestes dues mesures han servit a molts països europeus, sobretot al Regne Unit, que va fer unes campanyes importantíssimes al final del 90, principi del 2000, justament per la reducció de l'accidentalitat, va operar sobre aquests dos factors que per mi són d'enorme importància, no? I després hi ha altres qüestions també, que el nombre de radars pel control de la velocitat i l'increment de controls, que jo crec que això és un factor que també s'ha de tenir present. Som el país d'Europa segurament amb menys radars en carretera. I el radar no és només per sancionar. El radar el que té és una funció dissuasòria. I convindria que això es tingués en compte. Entre d'altres mesures, entre d'altres mesures.
Sí,
però penso que aquestes, que estan a l'abast, perquè les inversions tampoc són tan grans, la reducció de punts d'accident de trànsit en una infraestructura d'una carretera és necessària, però a vegades no és tan fàcil perquè requereix, evidentment, les inversions econòmiques més importants, però crec que valdria la pena doncs treballar-hi a fons en aquests temes.
I tant. Senyor Rifà, sobre aquestes mesures i de quina manera podem millorar la situació?
A veure, és difícil opinar per boca dels altres, però jo penso, i ara parlo per experiència pròpia, fa pocs mesos que vaig canviar de vehicle perquè el pobre l'altre estava ja molt vellet, i sorpresivament aquest nou vehicle, que no donaré marques, però sí em dona la satisfacció de que quan vaig amb el cotxe em va llegint la velocitat, que jo no he vist el senyal de trànsit, me la va llegint on està el comptavoltes, i si vaig passat de velocitat, doncs m'avisa, s'encén i s'apaga la llum, dient, ep, que tu no circules amb la velocitat adequada, i et dona que et pensar. És una cosa important. Altra, per damunt de tot, la consciència de cadascun. O sigui, hi ha una qüestió que no la tenim present. El que no vulguis per tu, no ho vulguis pels altres. I ser responsable i solidari. Jo ahir em sembla que era mirant un resum del Dakar, deixant a part tota la cosa esportiva de publicitat i tal. Jo no sé si és obligat o no, però em va sorprendre que quan hi ha un accident, paren a atendre la persona que està estesa a terra. Sí, sí. Sigui un vehicle, sigui un camió, sigui un motorista. I això, aquest fet solidari...
Fins i tot en un àmbit competitiu, com és aquest.
I, a més, amb la cosa que després em vaig entrar a posteriori, que el vehicle que para per socórrer amb un altre pot disposa d'un dispositiu, perdó, que avisa el control de que s'ha aturat per atendre amb un accident. I el temps que està parat el recupera a l'arribar a meta. No és que dius que arriba mitja hora més tard, no. Te recuperes aquesta mitja hora i acabes
compensació
amb el teu tema corresponent.
Sí.
I aquest aspecte solidari m'he trobat aquesta tarda, detall, al túnel de Tiana, sota Tiana, doncs un pobre camió, un articulat, no sé què li passava, pel mig dels tres carrils, amb els quatre intermitents, però anava 10 per hora. Suposo que una avaria del turbo, vés a saber el què.
Segurament,
no?
I anava intentant avançar per veure
però
si podia parar.
Ni respecte ni nassos. O sigui, fins i tot, si té tres carrils del mig, perquè no podia... Adelantant-lo per la dreta. Home, si aquell senyor va amb aquell problema, siguem comprensius.
Clar, clar. Sí, és que de vegades ens quedem només amb les lleis i ho fem només quan ens convé, de vegades, no?
També.
Exacte.
Sí, bé.
Això coincideixo plenament amb el senyor Rifà. Jo crec que un dels factors importants és la consciència i la responsabilitat del conductor. Jo quedo parat de que, per exemple, s'incrementin el nombre d'accidents en el cap de setmana. És a dir, que el percentatge més gran d'accidents sigui en el cap de setmana quan la gent fa, segurament, major quantitat de sortides amb oci. És evident que això pot estar lligat al consum de l'alcohol. És possible, en determinades franges. Però, clar, carai, si sortim... El que va a treballar té, a més, unes exigències d'exigència determinada, d'un horari, etcètera, etcètera. Però quan tenim altres tipus de sortida és quan més hem de contemplar aquestes qüestions de la solidaritat, la responsabilitat primer, amb si mateix i amb les persones que portes, i després la solidaritat amb la resta de conductors, tal com diu el senyor Rifà, que jo considero plenament.
Hi ha molta unanimitat de fons avui, sí. Sí, senyor Rifà, volia puntualitzar una cosa.
Sí, sobre el respecte als accidents de cap de setmana. Per un estudi que ha fet el Servei Català de Trànsit, que precisament vaig tenir accés ahir, que vaig estar mirant per poder fer avui una mica aquesta entrevista. La majoria dels problemes o dels accidents de cap de setmana són per distraccions, perquè baixes la guàrdia.
Sí.
No és per veure, que potser sí, però dona més importància a la distracció, al relaxament, acompanyat tot sol, i a on acabat tens el que et passa. Si fas l'efecte badoc perquè t'extreus amb no sé què...
Sí, té raó el senyor Rifà, perquè pel que he llegit també en el Servei Català de Trànsit, 4 de cada 10 accidents són d'un cotxe sol. Vol dir que depèn exclusivament de la persona que condueix.
Clar, no hi ha hagut una topada, una mala mirada o el que sigui.
4 de cada 10 és una xifra importantíssima.
I tant,
també
i tant.
També volia fer referència a un comentari en relació a que el senyor Refà dels temes tècnics del cotxe.
Sí.
Allò que diu ell, que el cotxe ja porta incorporat un control de la velocitat i una advertència en relació a l'excés de velocitat, home, si el cotxe és nou i ho porta incorporat, extraordinari.
Incorporat.
Si el cotxe no fos nou, segurament que de la mateixa forma que hem pogut incorporar el GPS, que és un element portàtil, també es podria portar un altre instrument portàtil que aquell que ja té el cotxe, que no té aquesta possibilitat tècnica, ho pugui tenir. Perquè és un factor molt, molt important.
Que anéssim cap a l'obligatorietat d'això, en definitiva, vaja. O que fos molt recomanable. La veritat és que se'ns acaba el temps. Ens queda potser dir que si el 2022, per exemple, estem, que tant de bo sigui així, ja més o menys alliberats o relaxats de la pandèmia i tenim molta més mobilitat, però les dades no augmenten, potser seria la gran la gran xifra, o sigui, el gran indicador, perdó, que anem bé, no?, en la bona direcció, és a dir, que continuï baixant.
Exacte, exacte. Jo també, Ignasi, abans de que...
Molt breument, sí.
De que molt breument diria que en algun altre moment també hauríem de reflexionar en un altre factor, que és una vegada la persona està accidentada, perquè era també motiu de lo que tu manifestaves al principi, no?
Sí.
L'efecte emocional, familiar, social, sanitari i econòmic d'un accident per un accidentat, hauríem de poder discutir a què dedica la gent els diners que obté a través de l'aplicació d'una assegurança. Uh-huh. Si van a la